Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem, com cada dia a aquesta hora, la benvinguda, amics i amigues. El papa vol continuar sent fidel a l'Evangeli de manera plena, tot i que ara, des de la seva fragilitat, ho estigui desenvolupant d'una altra manera. Així s'ha expressat el substitut per a la Secretaria d'Estat de la Santa Seu, Edgar Peña Parra, una de les poques persones que ha visitat el pontífex, si no comptem les de l'hospital, lògicament, durant les setmanes que porta 3 ja ingressat al Gemelli de Roma. El que sabem a partir dels últims comunicats del Vaticà és que es manté estable i que no ha tornat a tenir des de dilluns a la tarda cap crisi respiratòria. El món segueix pregant per Francesc, per la seva recuperació i perquè pugui continuar exercint tant el seu ministeri de bisbe de Roma i pastor de l'Església Universal com el seu lideratge moral, més enllà de les creences, davant la necessitat de compartir uns valors comuns entre tots. Abans del sumari amb les notícies, després d'aquesta notícia de portada, notícies d'aquest dijous després de la cendra, 6 de març, memòria de Sant Oleguer, fem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Bona tarda, Júlia.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, que el govern espanyol insisteix que l'acord entre PSOE i Junts per Catalunya per la transferència de competències en immigració a la Generalitat no implica fer del català un requisit per obtenir permisos. Així mateix ho ha confirmat la ministra d'Inclusió i Seguretat Social del govern, Elma Sainz. De moment, recordem que Junts treballa per presentar una llei al Parlament de Catalunya perquè no s'aprovin els permisos de residència sense saber català. I una de les veus, sens dubte, més crítiques en general amb el PSOE i ara amb aquest acord entre el seu partit i Junts, ha estat el president de Castella-La Manxa, el socialista Emiliano García Page. Creu que aquesta entesa és inconstitucional i que destila, diu, un racisme molt evident, i ha afegit que els negociadors socialistes s'haurien d'avergonyir perquè no es pot pactar el que s'està pactant, diu, sense vendre els valors i caure en la hipocresia de fer el contrari del que es va prometre. També diu que quan escolta Carles Puigdemont li recorda Donald Trump. I al País Valencià el català s'ha imposat per la mínima a la consulta a les famílies per triar llengua vehicular a l'escola. Un 51% de les famílies han escollit el català. Així mateix ho ha anunciat aquest migdia el conseller d'Educació, José Antonio Rovira, en una compareixença de premsa, on també ha explicat que aquesta participació ha fregat el 59%. Tot i els resultats, recordem que el màxim d'hores lectives serà del 65% a infantil i del 50% a primària i secundària. I un darrer apunt, una notícia que coneixíem aquest migdia, la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana que s'anul·li el judici contra l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales. El Ministeri Públic ha interposat un recurs contra la sentència que coneixíem ara fa uns dies i demana que se celebri un nou judici amb un magistrat no viciat i que sigui parcial. Recordem que l'audiència va condemnar Luis Rubiales a 18 mesos de multa pel petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso. On estarem molt pendents, Ignasi.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Dia Internacional de la Dona, que serà enguany aquest dissabte, com cada 8 de març, es viu també en el si de l'Església, amb participació de molts creients i representants d'entitats o moviments. La religiosa padrona Carme Molist, membre del col·lectiu cristià El Sem la Veu, ha explicat a Ràdio Estel que la reivindicació dins l'Església continua tenint molt de sentit. A més, el caputxí Josep Manel Vallejo ha explicat també a aquest programa que el més important de la Quaresma és la unió amb Jesucrist, interioritzant i llegint bé els textos de l'Evangeli, perquè arribem al convenciment que Jesús té raó en el que ens diu a través d'aquesta revelació. I coincidint amb la festivitat del fundador Sant Joan de Déu, l'Orde Hospitalari ha posat en marxa una campanya titulada La mirada de Sant Joan de Déu, amb l'objectiu de fer una crida a assumir una perspectiva holística de la persona. Després del bloc informatiu parlarem de la xarxa d'ecoparròquies que prepara per aquest dissabte la tercera edició de la seva trobada. Serà aquesta vegada la parròquia de Santa Magdalena de Lleida, on es tornarà a visualitzar un projecte impulsat per Justícia i Pau l'any 2016 amb l'objectiu de promoure en àmbits cristians el model de persona i de societat justa, solidària i respectuosa amb la natura que reclama l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si. Ens acompanyarà Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau i coordinadora d'aspectes d'ecologia integral, entre ells el projecte Ecoparròquies. I la segona part del Sense Distància serà per a la secció Economia en Valors, avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Avui coneixerem una d'aquestes entitats que atenen persones amb discapacitat intel·lectual i descobrirem el gran nombre d'activitats socials i empresarials que fan per cobrir les necessitats d'aquest col·lectiu. Ens acompanyarà per fer-ho Laia Ximenis, gerent de l'associació Amisol de Solsona, una entitat sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de promoure la integració social i laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i avui també amb el Josep Àngel Colomés coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa ha passat una nova nit tranquil·la, la d'aquest dimecres a aquest dijous, i ha començat el matí descansant. Així ho informa el Vaticà, que també explica que la salut del Sant Pare és estable, estacionària, sense presentar episodis d'insuficiència respiratòria. Com estava previst, ha rebut oxigenoteràpia del flux durant l'últim dia sencer. I aquesta nit passada s'ha reprès la ventilació mecànica no invasiva, com s'està fent de manera habitual aquests dies. Francesc ha augmentat la fisioteràpia respiratòria i motora activa. Aquest dimecres el pontífex passava el dia assegut en una butaca i a causa de la complexitat del quadre clínic el pronòstic, això sí, continua sent reservat. El Sant Pare, a més, va participar en el ritu de benedicció de la cendra aquest dimecres de cendra i se li va imposar a l'hora que va rebre l'Eucaristia. Després es va dedicar a algunes activitats de treball i el bisbe de Roma va trucar a Gabriel Romanelli, rector de la parròquia de la Sagrada Família de la Franja Palestina de Gaza. Com informa el darrer butlletí vaticà, la pulmonia del pontífex, hospitalitzat des del 14 de febrer, continua el curs normal d'una malaltia d'aquest tipus sota tractament, amb capacitat de col·laborar amb el mateix tractament i que el seu estat d'ànim continua sent bo. Els metges destaquen l'absència de convulsions els darrers dos dies, però aclareixen que cal temps per una avaluació més profunda dins un quadre clínic que continua estable en el context d'una situació complexa. I en les últimes hores hem conegut unes declaracions d'Edgar Peña Parra després de les dues visites que ha fet el Papa. Diu que Francesc vol tornar a ser testimoni de l'Evangeli. El substitut de la Secretaria d'Estat de la Santa Seu és una de les poques persones que s'ha pogut trobar amb el pontífex aquests dies passats a l'Hospital Gemelli de Roma, si no comptem, lògicament, el personal que l'atén. Ara el ministre de l'Interior de la Santa Seu trenca el seu silenci per assegurar que en aquestes trobades el Sant Pare ha expressat molta gratitud per aquelles iniciatives de pregària i per ell és un signe de consol que el Senyor li està donant. En una entrevista a l'agència CIR de la Conferència Episcopal Italiana, l'arcabisbe veneçolà detalla que, tot i portar en el cos els signes de la fragilitat de la malaltia, com qualsevol ésser humà, el Papa vol tornar a ser testimoni de l'Evangeli. Segons Peña Parra, des de la seva fragilitat, Francesc anuncia la presència amorosa de Déu que ens cuida i que no ens deixa sols en els moments de prova. D'altra banda, aquest dimecres de cendra s'ha celebrat la litúrgia penitencial a la tarda vespre al barri romà de l'Aventino, on s'ha fet la tradicional processó des de l'església de Sant Anselm fins a la basílica de Santa Sabina, i s'ha celebrat l'Eucaristia. El cardenal Angelo De Donatis, que ha presidit la missa, ha destacat en l'homilia preparada pel Papa que les cendres fan revifar la memòria d'allò que som i alhora l'esperança d'allò que serem. En aquesta línia ha afegit que Jesús ha baixat del cel fins a nosaltres, que som cridats a caminar cap a la Pasqua, ja que el ressuscitat ens espera al final del camí de la nostra vida. En aquesta reflexió del Sant Pare, llegida pel penitencier major Angelo De Donatis, Francesc recorda que l'experiència de la fragilitat ens posa en contacte amb una vida temporal que és només un alè, un moment.
Ce lo insegna soprattutto.
Ens ho ensenya sobretot l'experiència de la fragilitat que experimentem en el nostre cansament, en les febleses que hem d'afrontar, en les pors que ens dominen, en els fracassos que ens cremen per dintre.
Ci abitano nei fallimenti che ci bruciano dentro, nella
caducitat. En la caducitat dels nostres somnis, en el moment de constatar com són d'efímeres les coses que tenim.
Fatti di cenere,
fetes de cendra i de terra. Toquem amb la mà la fragilitat en l'experiència de la malaltia, de la pobresa, en el sofriment que de sobte cau sobre nosaltres i sobre les nostres famílies.
Che a volte piomba improvvisa su di noi e sulle nostre famiglie.
Igualment, el Sant Pare, en aquesta homilia llegida pel cardenal De Donatis, recorda que les ideologies que exclouen l'altre són precisament una pols tòxica.
Ci accorgiamo di essere fragili.
Ens adonem que som fràgils quan ens veiem exposats en la vida social i política del nostre temps a les pols encobertes que contaminen el món, concretament la contraposició ideològica, la lògica de la prevaricació, el retorn d'antigues ideologies identitàries que teoritzen l'exclusió dels altres.
Ideologie identitarie che teorizzano l'esclusione degli altri.
L'explotació dels recursos de la terra, la violència en totes les seves formes i la guerra entre els pobles.
Tutte le sue forme e la guerra tra i popoli.
El Papa anima els fidels a ser signe d'esperança per al món perquè només l'amor de Déu i els altres, a Déu i els altres, afegeix, pot sadollar-nos realment i donar-nos esperança en un futur millor. Concretament, Francesc escriu que ens hem de deixar guiar sempre per la certesa que des del Senyor, des que va venir a les cendres del món, la història de la Terra és també història del cel. I en el rosari d'aquest dimecres al vespre, el cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, que el va dirigir, emmarcava la pregària per la salut del Papa en la pràctica quaresmal de la caritat i la interioritat. En aquest inici de la Quaresma ens recollim en pregària per resar el Sant Rosari i contemplar els misteris de la vida de Jesús amb la mirada de la benaurada Verge Maria. Preguem al costat de tota l'Església per la salut del Sant Pare Francesc. Que la Mare de Déu, salut del poble romà, el sostingui en aquest moment.
Lo sostenga in questo momento.
Aquesta invocació es repeteix cada dia al final del rosari que us oferim en directe des de Ràdio Estel. Preguem pel nostre Sant Pare Francesc. Paraules cantades en llatí, com heu sentit. A les escales de la Basílica Vaticana hi ha habitualment la imatge de Maria, Mare de l'Església, vetllant per la pregària, en què aquest dimecres han participat cardenals, bisbes, sacerdots, religiosos i religioses de la Cúria Romana i de la Diòcesi de Roma, així com centenars de fidels. Després de la meditació dels misteris de glòria, la recitació del Salve Regina, al final les lletanies, els cardenals i altres dirigents eclesials ens inviten a pregar a Maria perquè ens salvi dels mals que ens entristeixen. Finalment, l'assemblea entona l'Oremus pro Pontifice Nostro i el cardenal acomiada els participants amb una benedicció.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de qüestió. Estem a les portes ja del Dia Internacional de la Dona, que serà aquest dissabte, com cada 8 de març. I és un dia que es viu també en el si de l'Església, amb participació de molts creients i representants d'entitats o moviments en els actes, així com en els missatges a favor de la igualtat de les dones i d'un augment de la presència femenina en llocs de responsabilitat. La religiosa vedruna Carme Molist, membre del col·lectiu cristià El Sem la Veu, ha explicat en declaracions a aquest programa, a Ràdio Estel, que la reivindicació dins la mateixa Església continua tenint molt de sentit.
Com a dones cristianes dins la societat, però especialment dirigida aquesta crida cap a l'Església, cap a l'Església on volem certament anar caminant en igualtat, homes i dones, i on hi volem els nostres llocs, en la presa de decisions, en tots els àmbits, fins a arribar, com diu el lema doncs, del Sem la Veu, fins que la igualtat sigui costum ja.
Per la seva banda, la periodista Aroa Ortega, membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, destacava en aquest mateix programa, dins la secció Temps de Diàleg, a Ràdio Estel, que en totes les creences, el reconeixement de la dignitat femenina va a més, malgrat les dificultats, en molts contextos geogràfics i culturals.
Jo crec que l'esperit d'aquest aperturista del Concili Vaticà II, en comparació en, aquella, en aquest any amb aquest concili, és veritat que fins i tot també dins del cristianisme, els més joves, el seu pensament s'estan tornant menys aperturistes del que assenyalava aquest Concili Vaticà. Potser això també casa amb la societat que estem tenint i aquesta jovent que està creixent. No? Pensaven que el seu pensament sí que anava en aquesta direcció i sí que és veritat que s'està guanyant més presència de la dona en l'àmbit de l'Església, però encara costa, i més quan estem veient aquest pensament, no?, que retrocedeix en aquesta línia que marcava el Concili Vaticà.
El col·lectiu Alcem la Veu es va mobilitzar un any més, diumenge passat, davant la Catedral de Barcelona per reivindicar el paper de la dona dins de l'Església. Amb el lema Creients i Feministes per una Església en Igualtat, el moviment denunciava novament el que qualifica de manca d'oportunitats per a les dones en les estructures eclesiàstiques i demanava una transformació real de la institució. A la concentració de diumenge al Pla de la Seu es va fer també una renovació simbòlica del baptisme que, segons les organitzadores, iguala homes i dones. Des del 2019, Alcem la Veu ha anat consolidant-se com un moviment clau en la lluita per la igualtat dins de l'Església, que fa camí a Catalunya, alhora que participa, com farà també previsiblement aquest dissabte, en les manifestacions cíviques que s'han convocat. D'altra banda, l'Església Catòlica ha començat aquest dimecres de cendra el temps litúrgic de la Quaresma, com hem anat dient en aquestes últimes hores. Durant aquests 40 dies, a través de la vivència del dejuni, la pregària i l'almoina, és a dir, les privacions com a signe de solidaritat, la interioritat personal i comunitària i l'amor, la generositat amb els altres, els fidels es preparen per a la Setmana Santa, el moment en què l'Església es concentra totalment en la contemplació dels misteris de la passió, la mort i la resurrecció de Jesucrist. Durant la Quaresma, els fidels són especialment invitats a la conversió personal, és a dir, a incrementar els seus esforços per transformar la pròpia ment i el propi cor segons Jesucrist. En una entrevista a Ràdio Estel, el caputxí Josep Manel Vallejo ha assegurat que és el millor moment per rebre més encara l'amor de Déu.
La Quaresma és un temps... A mi m'agrada dir que és un temps per tornar-se a enamorar de Jesucrist, per tornar a intimar amb ell, que és l'únic que ens pot canviar, que ens pot fer millorar, no? Uh-huh. És un temps per conrear la pregària, la solitud, per viure la intimitat amb el Senyor Jesús, no? I això, la millor manera de fer-ho és a partir de la lectura orant de l'Evangeli. Mm-hmm. Allà trobem paraules i gestos de Jesús que ens fascinen, que ens enamoren i a vegades ens sorprenen, no?
L'Església exhorta a viure aquest esperit de manera explícita des del primer dia, ja amb la litúrgia del dimecres de cendra. Josep Manel Vallejo ha dit que el dejuni no és només de menjar, sinó també de molts altres aspectes de la vida més superflus, com ara les pantalles o les noves tecnologies.
I el que se'ns demana, el que se'ns recomana de dejuni, el sentit del dejuni, més que de no menjar avui dia, seria dejuni de distraccions, de pantalles, de mòbils, de teles, per afavorir la reflexió i el silenci, que és el que més costa en la nostra cultura. No? El dejuni de coses superflues també ens permet ajudar els altres. És dir, que el dejuni té una funció d'ajudar la pregària i una funció de privar-me de coses per fer almoina, no?, les necessitats. La gent normalment fa propòsits durant la Quaresma, però quan acaba la Quaresma no els has complert. Per tant, el millor que es pot fer és dedicar més temps a relacionar-te amb Jesús, que això sí que ens canvia, no?
Durant les celebracions del dimecres de cendra, el celebrant imposa la cendra, després de la litúrgia de la paraula, com a signe al front de cadascú dels fidels i amb aquesta invocació del capítol primer de l'Evangeli de Marc, converteix-te i creu en l'Evangeli. Hi ha una altra forma, del capítol tercer del Gènesi, que diu recorda't que ets pols i tornaràs a la pols per ressaltar la caducitat i la fragilitat de la vida humana i el destí inevitable de la mort.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Coincidint amb la festivitat de Sant Joan de Déu, l'orde que ell va fundar, l'orde hospitalari, posa en marxa, coincidint amb el 8 de març també, amb aquest dissabte, la campanya La Mirada de Sant Joan de Déu, amb l'objectiu de fer una crida a una perspectiva holística de la persona. El vídeo d'aquesta campanya té com a protagonista una dona gran que viu sola amb problemes de mobilitat i una pensió reduïda. Per ella, l'augment del preu de l'electricitat i del peix, la dificultat de pujar i baixar escales per anar al mercat o fins i tot la tasca de cuinar es converteixen en autèntics obstacles en el seu dia a dia. Seguim amb el nostre resum de l'actualitat. Els bisbes europeus han iniciat aquest dimecres de cendra una cadena eucarística per resar durant tot aquest temps per una pau justa i duradora tant a Ucraïna com a Terra Santa. Des d'aquest dimecres i fins al 17 d'abril, que serà Dijous Sant, cada conferència episcopal celebrarà almenys una missa cada dia per pregar per les víctimes de la guerra i en especial per la pau a Ucraïna i a Terra Santa, segons ha informat el Consell de Conferències Episcopals d'Europa, organitzador d'aquesta iniciativa. En concret, els bisbes espanyols tenen assignada la data del 3 d'abril per a la celebració d'aquesta missa per la pau. La cadena ha començat per Albània, amb una missa aquest dimecres de cendra a la catedral d'Escutari, ciutat albanesa, i s'acabarà el mateix Dijous Sant, 17 d'abril, a Hongria. Els impulsors de la iniciativa d'aquesta cadena eucarística han explicat que vol ser una experiència de comunió i un signe visible d'esperança per a tot el continent europeu. I la residència Nostra Senyora del Pilar de la Garriga, al Vallès Oriental, es quedarà a partir del dia 12 de dimecres vinent sense les monges que n'han tingut cura des de l'any 1964, ja fa més de 60 anys. Les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, una congregació catalana amb arrels del segle XVIII, pateix la manca de vocacions, com tantes altres, i, per tant, ha de reestructurar la seva presència allà on té obres i apostolats. En pocs dies marxaran a noves destinacions aquestes religioses, malgrat que la residència no tancarà i la congregació seguirà sent la titular del centre, on viuen actualment 50 persones grans. Amb la marxa de les hospitalàries es tanca un capítol de més de 60 anys de presència a la Garriga en el servei i l'atenció a persones grans i d'aquesta manera es reconeix també socialment la seva gran tasca. I acabem dient-vos que serà el 22 de març quan se celebrarà o es pronunciarà, millor dit, el pregó de Setmana Santa 2025 de l'Arxidiòcesi de Barcelona a l'església de Sant Agustí a partir de les 5 de la tarda, al barri del Raval. L'acte anirà a càrrec de la pregonera Esther Ortego Cervera, periodista andalusa de Sevilla i antiga membre del Consell de Confraries d'Espanya. Serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'enguany. A més, l'esdeveniment comptarà amb el tradicional concert de marxes processionals interpretat per la Unitat de Música de la Inspecció General de l'Exèrcit, sota la direcció del tinent Juan Bautista Tortosa Lara. Aquest esdeveniment està organitzat pel Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, de l'Arxidiòcesi, i per la Pontifícia i Reial Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena, també de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntament.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A la nostra entrevista parlem avui de medi ambient i és que la parròquia de Santa Magdalena de Lleida acollirà aquest dissabte la tercera edició de la trobada de la xarxa d'ecoparròquies, un projecte impulsat per Justícia i Pau l'any 2016 amb l'objectiu de promoure en àmbits cristians el model de persona i de societat justa, solidària i també respectuosa amb la natura que reclama l'encíclica del Papa Francesc Laudato Si. D'aquesta manera, coincidint amb el desè aniversari d'aquest text del Magisteri Papal, la jornada vol continuar esdevenint un espai de reflexió, d'intercanvi i de compromís per a la cura de la casa comuna. Recordem que va ser el 2015 quan es va publicar la Laudato Si. Des de la capital del Segrià, el programa que es prepara enguany arrencarà a les 10 del matí. I parlem uns minuts d'aquesta convocatòria amb Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau i coordinadora d'aspectes d'ecologia integral, com ara el projecte d'ecoparròquies. Maria Bargalló, bona tarda i un plaer novament. Gràcies.
Hola, bona tarda, Ignasi. Un plaer estar amb vosaltres.
Igualment. Ens pot recordar què és la xarxa d'ecoparròquies?
Doncs és tan senzill com un conjunt de parròquies que tenen la voluntat de fer camí amb aquesta conversió ecològica integral i que caminen juntes. Bàsicament és això, si és de senzill.
I tant, i tant. Doncs aquest és el gran projecte per aplicar a moltes comunitats cristianes aquest esperit, no?, de la protecció de la terra, podem dir.
Exacte.
Què destacaria del que es podrà viure i veure aquest dissabte a la parròquia de Santa Magdalena de Lleida?
Mira, aquest any, com que fem aquesta trobada el Dia de la Dona, li hem volgut donar una mica aquesta mirada. I per això, de fet, la ponència l'hem encarregat a una dona, la Marta Trepat, i li hem posat per nom Laudato Si amb ulls de dona. Perquè sovint, quan es parla doncs, de l'encíclica i quan estem parlant de conversió ecològica integral, normalment ens quedem només amb aquesta paraula que a nivell social s'utilitza molt avui en dia, que és el terme ecologia, però que a vegades s'utilitza només pensant en aspectes molt concrets relacionats amb la natura, que evidentment va d'això, però no recordant, no, que la natura som tots i que nosaltres també som natura. I que quan estem parlant d'ecologia integral estem parlant, en el fons, d'una actitud que és l'actitud de tenir cura, de tenir cura de la casa comuna, de tenir cura de les persones que tenim al costat, de tenir cura de la nostra pròpia interioritat, no? I, per tant, volíem aquest any subratllar aquest aspecte, l'aspecte de la cura.
Molt bé.
I com que això de la cura sempre s'ha atribuït, que no té per què ser així, però sempre s'ha atribuït aquesta part doncs, més femenina, doncs volíem fer aquesta mirada, aquesta lectura de la Laudato Si amb ulls de dona. I, per tant, li donem aquest subratllat.
Molt bé. Què cal fer perquè una comunitat cristiana s'assumi al projecte d'ecoparròquies i, d'alguna manera, també com s'aprofiten aquestes oportunitats, aquestes trobades, per invitar les comunitats?
Bé, doncs, de fet, per pertànyer a ecoparròquia, l'únic que s'ha de tenir és ganes de caminar en aquest camí de conversió ecològica integral. I, per tant, es tracta... De fet, el que fem simplement és ajudar-nos unes altres, proporcionant-nos eines, ajudant-nos en la reflexió i trobant-nos, en aquest cas, perquè compartir experiències, veure possibilitats, no? I fer el camí junts. Per tant, poder participar de la xarxa no té gaires secrets, perquè en el fons això de la conversió ni diem ecològica integral o ni diem un altre nom, en el fons és una conversió des de l'Evangeli, des de la Bona Nova, des d'aquest missatge d'esperança d'aquest any del jubileu, de que creiem que una altra manera de viure és possible i que doncs, tots plegats som els que hem de caminar en aquest sentit, no?
Sí. Per aquells que ens escolten, especialment de la zona de Lleida, encara és possible participar en aquesta trobada de dissabte?
Sempre és possible. Sí, les trobades sempre són obertes. De fet, demanàvem que el personal s'inscrivís fins al dia 3, perquè la unitat pastoral que ens acull, que és la unitat pastoral Pilar Magdalena de Lleida, són tan acollidors, i això de la cura ho tenen tan a dintre, que ens volien acollir i ens han convidat a dinar. I, per tant, necessitàvem saber quantes persones seríem, perquè, clar, si no, era difícil preparar un dinar. I, de totes formes, doncs, jo suposo que, com que és un arròs, si venen algunes persones més, s'hi podrà tirar un grapat més d'arròs. I, com a bons germans, ens ho repartirem.
Sí, sí, exacte, exacte. Aquesta sensibilitat ecològica també inclou una predisposició a compartir, de vegades, si,
exacte, exacte,
si hi ha menjar per uns quants... Part. Exacte, i arriben unes quantes persones més, cap problema. Bé, a banda d'aquesta trobada de dissabte, com dèiem, a partir de les 10 del matí a la parròquia de Santa Magdalena de Lleida, li vull preguntar de quina manera la xarxa d'ecoparròquies vol influir també en la necessària sensibilització, que ja no només és de l'Església, sinó de tota la societat, davant l'emergència climàtica.
Home, la xarxa d'ecoparròquies, precisament aquesta és una de les seves funcions. I vol anar més enllà, com de fet el missatge del Papa ens porta, no? Que és a fer-nos adonar que tot està tan relacionat que precisament ell diu, escolteu el clam de la terra i escolteu el clam dels pobres, perquè no són realitats diverses. El tema del canvi climàtic no està separat de les greus dificultats que ens trobem avui en dia, no està separat de les violències, de les guerres, no està separat de totes les necessitats que avui trobem, de tota la problemàtica de la immigració. No són problemàtiques separades. Tot forma part d'una mateixa problemàtica, perquè, en el fons, el problema és que l'home, en lloc de compartir, en lloc de seguir el missatge de l'Evangeli, està fent just el camí contrari, no? I en lloc de creure en Déu, es pensa que ell és un déu i, de fet, ho està fent bastant malament.
Avui estem parlant, dèiem, amb una representant d'Ecoparròquies, la vicepresidenta de Justícia i Pau, coordinadora d'aspectes d'ecologia del projecte Ecoparròquies, Maria Bargalló. Finalment, ens pot comentar breument, per acabar, quins projectes té ara la xarxa d'Ecoparròquies pels propers mesos, pels propers anys, o el que ens pugui dir?
Bueno, de fet és que és la xarxa d'Ecoparròquies, però també juntament amb la xarxa Laudato Si, que és una xarxa d'entitats d'Església de Barcelona. Ara estem aquest any de gran celebració, perquè és el 10è aniversari de l'encíclica, com has dit al principi, i també els 800 anys del Càntic de les Criatures. I, per tant, ara tenim un conjunt d'actes que, d'alguna manera, tots se'ns engadenen, no? Darrere d'aquesta trobada d'ecoparròquies, per exemple, el Dia Mundial de l'Aigua, el 22, farem una trobada a Manresa per aprofundir en aquesta problemàtica de l'aigua i des d'una perspectiva del projecte que tenim, que aniríem Art Descalç per la Terra, un projecte que uneix art, natura i espiritualitat. Per tant, aquestes us podem convidar també en aquesta altra trobada. O ara, i això us ho diem amb una primícia, estem organitzant un acte que voldrà, en principi serà un concert, per celebrar precisament aquest 10è aniversari de la Laudato Si, i això el mes de maig.
Molt bé.
Bueno, per tant, diguem-ne que estem molt actius
molt
i molt
actius,
dinàmics.
Sí, sí, hi ha moltes perspectives d'actes. Aquest concert pel mes de maig, ens l'apuntem, encara que la data es confirmarà, suposo, aviat.
Sí, sí, perquè encara estem acabant de tancar amb els diferents grups que han de formar part, i molt bé, però serà un acte sonat. Ja us en informarem.
I tant, estarem pendents. Gràcies, Maria Bargalló, vicepresidenta de Justícia i Pau a Barcelona i coordinadora d'aspectes d'ecologia integral, entre ells l'Ecoparròquies, que viu com a xarxa una trobada aquest dissabte a la parròquia de Santa Magdalena de Lleida, oberta a partir de les 10 del matí. Que vagi molt bé i fins una altra.
Molt bé, adéu.
Fins aquí l'entrevista. De seguida arriba ja una nova edició d'Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en Valors.
Sigueu benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquesta secció produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel.
Bona tarda, Ignasi.
Encantat de saludar-te. Bé, ara fa 15 dies ens fèiem ressò precisament dels problemes greus en les entitats que donen feina a persones amb discapacitat. Veus del sector alertaven que estan contra les cordes per l'augment del salari mínim interprofessional i que busquen alternatives per sobreviure. Avui coneixerem una d'aquestes entitats que atenen persones amb discapacitat intel·lectual i descobrirem les nombroses activitats socials i empresarials que fan per cobrir les necessitats d'aquest col·lectiu. Per fer-ho, Josep Àngel, qui ens acompanya avui?
Laia Ximenis, ella és la gerent de l'associació Missol de Solsona, una entitat sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de promoure la integració social i laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Doncs ja la podem saludar. Laia Ximenis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, és cert que des del sector demanen mesures que els donin millor viabilitat econòmica en un entorn cada vegada més complicat?
Doncs sí, és cert, ben cert. La reivindicació més important que hi ha ara sobre la taula, i de fet és des de fa temps, és la d'equiparar els salaris dels professionals de l'àmbit social públic amb els del privat. Es parla de que hi ha diferències de fins al 30%. A nivell de despeses, per altra banda, doncs, a nosaltres, com a tothom, també ens augmenten els costos i cal assegurar doncs, un increment dels ingressos per poder seguir navegant, perquè si no això s'acabaria. Dia a dia augmenten els costos doncs, de proveïdors de serveis i de consumibles, els costos d'estructura també, perquè cada vegada hi ha més necessitat a nivell de gestió de les entitats, de control, seguiment, justificacions, moltes vegades lligat també a aquesta necessitat d'haver d'aconseguir finançament privat i, per tant, doncs, ajuts competitius que després s'han de justificar, porta molta feina també. Hi ha molta rotació de personal degut a que les condicions laborals doncs, al final són poc atractives en el sector públic i la gent doncs, té més tendència a anar amb empreses privades. Per tant, doncs, per una banda, tota la infraestructura pública, a més, és de reacció molt lenta, la provisió de places, l'increment de tarifes dels serveis, els increments de les taules salarials, tot és molt lent. I la banda privada doncs, és la banda productiva, que està a mercè del mercat, com tothom, i s'hi ha d'anar batallant. i anar endavant.
Molt bé.
Així que així estem.
Sí, sí. Josep Àngel.
I a punt de celebrar 50 anys. L'any que ve, a Missol, celebrarà aquest mig segle de vida. Com descriuries l'evolució de la vostra entitat des dels seus inicis fins a l'actualitat?
Doncs, mireu, al llarg d'aquests 50 anys sempre ha estat una mica anar avançant en el sentit de proveir cada vegada més de serveis i més diversificats per les persones amb discapacitat a fi d'assolir l'objectiu d'atendre el col·lectiu doncs, de la manera més integral possible, no? Que vol dir doncs, des de tots els vessants de la vida d'una persona. L'associació va néixer al 76 per iniciativa d'un grup de famílies que tenien persones amb discapacitat aquí a Solsona que van veure la necessitat de crear un recurs local per no haver-se de desplaçar fora de la població. Així es va crear el taller o centre ocupacional que en aquell moment es deia Taller d'Iniciació Productiva Nou Camí. L'any 84 es van inaugurar unes instal·lacions a fora de Solsona, les instal·lacions que actualment és on nosaltres hi tenim la serradora. I a partir d'aquí es van anar creant doncs, tots aquests serveis que us estava parlant, no? Tant d'atenció a la persona com poden ser habitatge, el centre ocupacional i també de l'àmbit laboral doncs, amb altres instal·lacions d'aquest centre especial de treball o serveis d'inserció laboral de cara doncs, a atendre tota aquesta diversificació. D'aquesta manera doncs, l'entitat ha crescut fins al volum actual de 120 persones que hi treballem doncs, amb contracte, 50 de les quals amb discapacitat, més una cinquantena més de persones que estan ateses a altres serveis.
Sí.
Per tant, actualment som unes 170 persones.
Déu-n'hi-do. I concretament, quins són els principals serveis i suports que ofereix a Missol a les persones amb discapacitat i les seves famílies?
Doncs mira, a nivell d'atenció a les persones, el servei d'habitatge, tenim dues llars residències que hostatgen doncs, 22 persones. També hi ha uns pisos de suport a l'autonomia de la pròpia llar, que són pisos de persones que viuen amb autonomia soles, però tenen uns monitors que els hi donen suport. A nivell d'ocupació diurna, doncs hi ha un centre ocupacional que ocupa una cinquantena de persones, que són persones que tenen més necessitats de suport i no tenen aquesta capacitat productiva i, per tant, no poden treballar, però fan activitats doncs, d'ocupació terapèutica, desenvolupament cognitiu, etc. I el centre especial de treball, que és un centre, una empresa com qualsevol altra, però on el treball és protegit perquè vol dir que hi ha un equip de professionals que donen suport a les persones treballadores per poder anar doncs, fent seguiment d'aquestes habilitats laborals. En aquest sentit, les activitats que tenim són la serradora, amb fabricació d'embalatges de fusta, com palets i gàbies industrials, i també manipulats, que són grups de persones que estan subcontractats per altres empreses i van a treballar a les seves instal·lacions per fer doncs, embalatge, controls de qualitat, manipulats, etc. I també tenim un bar, el bar Casal de Solsona, doncs, on també hi treballen persones amb discapacitat.
Molt bé.
Hi ha un servei d'inserció laboral, que és doncs, per donar també suport a persones per inserir-se a l'empresa ordinària. Això requereix molt seguiment per part d'unes persones que els hi donen suport. I transversalment doncs, tot això requereix doncs, d'altres serveis com servei de cuina, servei de transport, un servei de lleure per totes aquestes persones que viuen doncs, tot l'any amb nosaltres. I no em vull oblidar el CDIAP, que el CDIAP és un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç que té el col·lectiu de 0 a 6 anys. Si us hi heu fixat, tota la resta de serveis són per col·lectiu de persones adultes. I en canvi, aquí a Solsona també hi ha un CDIAP. Significa que l'etapa educativa la fan a l'escola, amb escolaritat inclusiva.
Molt bé. Josep Àngel.
I recentment, a Missol ha implementat algunes millores en el procés productiu de la serradora per consolidar l'ocupació de persones amb discapacitat. Ens podries explicar en què consisteixen aquestes millores i quin impacte han tingut?
Doncs sí, mireu, bàsicament ha estat el fet de substituir màquines antigues per altres de més modernes amb més prestacions i sobretot més segures, menys sorolloses, amb proteccions, etc. Per exemple, doncs, un compressor, que ara el que tenim doncs, fa menys soroll i té més potència, una màquina retestadora, que és una màquina que permet automatitzar l'amidament a l'hora de tallar els taulons de fusta i també ens permet fer mides que abans no podíem fer. Tot això abans era un procés manual que requeria doncs, per a la fàbrica un quart d'hora de canviar màquines i després tornar a engegar, doncs ara tot això apretes un botó i ja es fa. I l'estrella, una mica d'aquests canvis, és un forn d'assecat i tractament que es diu NIMS 15, que permet, per una banda, doncs, disposar de tauló de fusta seca per elaborar articles de fusta i per altra banda, també ens permet ampliar el mercat amb la venda de palets amb aquest tractament fungicida, que és un requisit imprescindible per vendre palets que serveixin per exportació. Per tant, d'alguna manera, això ens ha obert mercat. Més enllà d'incrementar el negoci, doncs s'ha consolidat la plantilla, s'han incrementat 6 persones i s'han millorat les condicions dels treballadors, com us deia.
Molt bé. Estem parlant avui amb Laia Ximenis, gerent de l'Associació Emissol de Solsona, una entitat sense ànim de lucre fundada per promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Com es promou, senyora Laia Ximenis, la participació activa de les persones usuàries en la presa de decisions sobre la seva pròpia vida dins de l'associació?
Aquest aspecte es treballa de diferents maneres a cada un de tots aquests serveis que us he anat explicant, però, per exemple, doncs, molts serveis tenen implementades assemblees que es fan amb les persones amb discapacitat, en les quals es treballen temes relacionats com, per exemple, l'organització del servei en qüestió. Si parléssim de la llar residència, doncs es pot parlar de tasques domèstiques que volen realitzar, qui vol rentar plats, qui vol escombrar, els calendaris de les persones que hi treballen, la distribució de les habitacions, organitzacions de l'espai, què es fa en el temps lliure, com es planifiquen els menús. Bueno, són exemples de temes que es decideixen entre tots. També es vetlla per traslladar totes les informacions de l'associació a les persones amb discapacitat, doncs perquè en siguin partícips una mica del que és el ritme diari de l'associació. I es treballen els temes d'oci a nivell tant individual com grupal. Per altra banda, individualment cada persona dissenya un pla d'atenció individualitzat, que és un document on s'identifiquen els objectius, els desitjos i els interessos d'aquella persona concreta. A partir d'aquí, doncs, es pauta la intervenció que es fa amb aquestes persones i com es farà aquest acompanyament perquè aquesta persona pugui assolir aquests objectius. Mm-hmm. En aquest procés hi participa tant la persona usuària com també els professionals i moltes vegades la família o el representant legal.
Molt bé.
Per tant,
sí.
Són uns quants exemples.
Sí. I tant. Josep Àngel, endavant.
No, jo puc dir abans de la següent pregunta que he conegut casos concrets i és per treure's el barret tota la feina que ha fet i està fent a mi sol. Vull dir, són realment àngels per moltes persones, per moltes famílies, doncs amb aquesta dificultat i
doncs
està tenint un èxit molt, molt gran. I això ha estat el fins ara, no? Però quins reptes s'enfronta a mi sol a partir d'ara amb aquesta tasca d'atenció i suport a persones amb discapacitat? Perquè entenc que van sorgint reptes al llarg del temps.
Doncs sí, però jo crec que n'hi ha un que perdura sempre, que, enllaçant amb la primera pregunta, no? Uh-huh. Que seria assegurar la viabilitat econòmica a llarg termini de l'entitat. Uh-huh. Això sobretot, perquè ja us dic, sempre estàs allà al límit entre ingressos i despeses. A nivell social, doncs gestionar, jo crec que el principal ara serà gestionar l'envelliment d'un volum considerable d'usuaris que fa molts anys que uh-huh. estan a l'entitat, perquè al final són aquest primer volum, aquests primers anys que s'hi va incorporar molta gent i ara s'estan fent grans. Això és un repte que crec que tenen generalitzable la resta d'entitats perquè totes ens vam crear doncs, al voltant d'aquests anys i tots ens estem trobant uh-huh. amb aquests problemes, doncs, que els serveis han funcionat d'una certa manera fins ara, però ara hem d'enfocar aquest tema. A curt i mitjà termini, aquí a l'Emissol també tenim una necessitat molt prosaica, però imprescindible, que és que necessitem fer un canvi d'ubicació del centre ocupacional, que actualment ocupa una segona planta i hem de traslladar-nos a la planta baixa. Doncs, bueno, us podeu imaginar que en aquest context econòmic que us deia, doncs, haver de fer una actuació com aquesta, bueno, s'ha de planificar bé per no picar-te els dits. Uh-huh. A més llarg termini també ens faran falta més places de llarg residència, perquè persones que actualment estan vivint amb la família doncs necessitaran venir a viure amb nosaltres i, per tant, haurem de pensar en més pisos, en més llars residències. I a nivell productiu, doncs, el repte és la sostenibilitat de les activitats de tot el centre especial de treball. tant per una banda disposada la massa de treballadors suficient per tirar endavant amb l'activitat econòmica, perquè en l'àmbit rural és un problema, és a dir, ens trobem moltes vegades que no trobem treballadors amb discapacitat per fer anar aquelles activitats productives que tenim, i també, evidentment, doncs, vetllar per mantenir-nos competitius en el mercat on treballem, que és la fusta per una banda i l'hostaleria per una altra.
Bé, ja per acabar, quines són les vies de finançament concretes de l'associació i com es pot col·laborar? Com poden col·laborar-hi les persones o empreses interessades?
Sí, doncs mira, el finançament de l'entitat, un 60% és públic, són serveis concertats que nosaltres tenim, gestionem de manera privada, però s'oferten a l'administració i ens els omple de places públiques, i un 40% privat. Com hem dit, d'aquesta part privada l'objectiu de l'Emissol és l'ocupació de les persones amb discapacitat i, per tant, la millor manera de col·laborar amb l'associació és donar-nos feina, feina per fer. I feina, doncs, és consumir productes dels que oferim, de les diferents activitats del Centre Especial de Treball, com la fusta, els palets, el mobiliari, fent-nos del bar casal, i també fent ús doncs, dels serveis del Centre de Teràpia Ocupacional, que són molts i molt diversos, i aquí el poble doncs, estan molt implementats i moltes persones en fan ús i ens fan estar molt satisfets. Per exemple, doncs, aquestes persones reparteixen cartells publicitaris i cartes a domicili, netegen doncs, copes, per exemple, per actes de càtering que fan les entitats de Solsona, elaboren petits articles de fusteria o les postals de Nadal que després els ajuntaments ens contracten i en envien en els seus treballadors, i també manipular senzills, que hi ha empreses que ens demanen com embossar, muntatge de peces, empaquetar, etc.
Molt bé.
És el que més ens agrada.
I tant. Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies, Laia Ximenis, gerent de l'associació Emissol, per haver-nos acompanyat. Enhorabona per aquesta feina tan magnífica que fan. Que vagi molt bé. Llarga vida.
Molt bé. D'acord. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Una petita pausa, ens quedem el Josep Àngel Colomés i un servidor, i de seguida les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Comencem el resum de l'actualitat econòmica amb una molt bona notícia. Una empresa de Tarragona ha estat premiada per haver creat un dispositiu capaç de detectar el càncer de mama amb només una mostra d'orina. Es tracta de l'startup de Blue Box Biomedical Solutions, amb domicili social a Vallmoll, a la comarca de l'Alt Camp. Ha rebut el premi Emprende 21, que atorga el Ministeri d'Indústria i CaixaBank.
Positiu per detectar el càncer de mama encara està en fase de desenvolupament i certificació, però promet ser un avenç significatiu en la detecció precoç d'aquesta malaltia. L'empresa de Blue Box Biomedical Solutions ha estat seleccionada entre més de 160 empreses aspirants. El premi tenia una recompensa en metàl·lic de 6.000 euros. Ara, la companyia tindrà accés a un programa de formació en col·laboració amb ESADE i també viatjarà a Berlín per completar l'acompanyament internacional.
Canviem de tema. La Fundació La Caixa i Criteria Caixa tornen la seu social a Catalunya, des de Palma, a Mallorca, després d'haver-se n'anat d'aquí del Principat el 2017, arran del referèndum independentista. La Fundació Bancària, presidida per Isidre Feiner i accionista únic del braç inversor, va argumentar en el seu moment que la decisió d'anar-se'n buscava mantenir els interessos de l'operativa normal de l'entitat mentre es mantingués la situació actual, deia en aquell moment, a Catalunya.
Ara, en un comunicat, la Fundació ha detallat que el retorn s'ha aprovat per unanimitat i en sessió extraordinària i que la seu s'establirà als serveis centrals de l'entitat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Com a accionista únic de Criteria Caixa, la decisió també implica, per tant, el trasllat a Barcelona de la seu d'aquesta societat. La nota apunta que l'acord assolit pel patronat es pren atenent que ja no es donen les circumstàncies que van causar el trasllat temporal de les seves seus a Palma el 2017. El canvi no implica moviment de persones ni d'espais o serveis corporatius perquè la major part dels empleats i centres de treball han estat ubicats sempre a Barcelona.
Hisenda tornarà entre 400 i 900 euros en la propera declaració de la renda En els casos en què els ingressos anuals dels contribuents se situen entre els 22.000 i els 35.200 euros anuals el 2024, perquè pot ser que hagin tingut una retenció sobre els rendiments del treball no ajustada a la norma actual i més alta del que correspondria.
Les normes de l'IRPF, l'impost sobre la renda de les persones físiques, fixen un procediment de càlcul que té en compte diverses circumstàncies, però en general, la primera és la quantitat de la retribució i, en conseqüència, a un rendiment del treball més elevat li correspon una retenció més gran.
La patronal Foment del Treball i el Mobile World Congress promouen un debat sobre l'adopció de la intel·ligència artificial a les empreses. Una delegació d'una cinquantena d'empresaris, liderada pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha visitat aquests dies el Mobile i ha reforçat un any més la col·laboració entre la patronal catalana i la Fundació Mobile World Capital Barcelona.
La jornada posa l'accent en el debat sobre la integració de la intel·ligència artificial a les empreses, un tema de gran rellevància en el context de l'entrada en vigor del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial. Durant la visita, la delegació de Foment va recórrer alguns dels estands més innovadors del Congrés, com el de Telefònica, el d'Orange, el d'Amazon Web Services, el de Welling, el de Tech Barcelona, així com el d'Acció i el de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. En aquest darrer espai es va celebrar una sessió de debat presentada per Josep Sánchez Llibre i Francesc Fajula, director de la Fundació, amb les ponències de l'expert en desenvolupament de negoci i cultura digital, Genís Roca, i amb el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Josep Maria Martorell.
Més notícies. El Banc Central Europeu tenia previst abaixar aquest dijous els tipus d'interès i anunciar-ho, coincidint amb l'emissió d'aquesta edició del migdia del nostre programa. Tenim ja la informació, Josep Àngel?
Doncs sí, Ignasi. El Banc Central Europeu ha seguit les previsions de rebaixar els tipus d'interès en 0,25 punts, deixant ara els tipus oficials en el 2,5%. És el nivell més baix en els últims dos anys, tot i que podria ser l'última rebaixa durant un temps, perquè cada cop més veus demanen aturar les baixades davant els riscos d'inflació.
D'altra banda, la patronal Foment del Treball exigeix canvis a l'Agència de la Natura de Catalunya per evitar un greu perjudici en el teixit empresarial català. Segons la patronal catalana, l'àmbit d'actuació d'aquesta agència creada el 2020 és tan ampli que condiciona qualsevol desenvolupament estratègic a la indústria, les infraestructures, l'energia, l'urbanisme o l'agroalimentació, entre d'altres. Per tant, qualsevol activitat que necessiti del territori per al seu desenvolupament. Per Foment del Treball és imprescindible acotar l'àmbit d'actuació de l'Agència de la Natura a allò que cal protegir veritablement, començant pel que s'ha fet malament a criteri de Foment durant anys amb el medi natural. L'absència de criteris tècnics, científics i econòmics en una gestió ordenada i de qualitat.
Per Foment no hi ha necessàriament una correlació directa entre la protecció del medi natural i les mesures que l'agència prendrà, menys encara davant l'absència d'estudis d'impacte sobre el teixit productiu per part de l'òrgan impulsor, que és la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Acció Climàtica. Foment del Treball, per tant, exigeix canvis profunds perquè la posada en marxa d'aquesta agència de la natura no posi en risc el desenvolupament econòmic i el teixit productiu. I, per tant, reclama que es garanteixi una gestió adequada del medi natural a Catalunya. Per promoure l'atracció de noves indústries i el retorn de les que se'n van anar fa uns anys, segons Foment, cal que l'Agència de la Natura faci un gir de 180 graus per generar incentius positius i no majors costos.
I acabem aquest resum dient-vos que el sector de l'automòbil espanyol aplaudeix la decisió de la Comissió Europea d'aprovar un pla integral en defensa del sector que inclou la flexibilització dels objectius de reducció de CO2 avançada aquest dilluns per la presidenta de l'executiu, Ursula von der Leyen. Això significa que queden en suspens les multes que amenaçaven els fabricants i que la patronal europea va xifrant 15.000 milions d'euros. Tanmateix, la indústria espanyola ha deixat clar que la flexibilitat aprovada per Brussel·les no significa que se'n vagin a dormir en els llorers, ha dit, ni molt menys que posen en qüestió els objectius mediambientals del 2035 com a data final. Aquell any, el 35, es deixaran de vendre cotxes de combustió, encara que podran continuar circulant fins al 2050. Ho hem de deixar ja. Josep Àngel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies, Ignasi. Fins la setmana que ve.
I fins aquí, l'Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I acabem amb un últim apunt, i és que el sacerdot Ángel Román Idígoras ha estat nomenat bisbe d'Albacete. Era fins ara el vicari territorial de la diòcesi d'Alcalá de Henares. Fins aquí el Sense Distància. Que vagi molt bé. Adéu-siau.